Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La vida ens passa pel palmell d'una mà, que és el lloc on ens cap el telèfon mòbil. Fem aquest matí el programa des de Nova York, pendents de les eleccions a la presidència dels Estats Units, però de sobte veiem, no només llegim, les imatges d'un atemptat jihadista a Viena amb 2 morts, amb 4 morts ja i diversos ferits. Però estem pendents també dels seguidors i hooligans de Maradona que amb els seus tuits ens expliquen des de davant de l'Hospital de la Paz de Buenos Aires com es troba l'astre argentí. Aquest procés globalitzador, amb llums i amb ombres, crea una curiosa paradoxa, que és que un virus s'expandeix pel món des de fa gairebé un any sense fronteres, mentre els governs ens omplen de barreres i de restriccions, i en canvi una barreja de xips i de bits ens permet conèixer a l'instant qui, com, quan, on, tot i que el per què ja és una altra història. Necessitem conductors en general que sàpiguen conduir-nos, tot i que sembla que amb la globalització ho haguem oblidat. Per això seran importants les eleccions d'aquest dimarts als Estats Units entre Donald Trump i Joe Biden. Unes eleccions en què sembla que a l'escenari només hi actua Trump. Un monòleg en què Biden és només un extra o fins i tot un famós que fa un cameo. Tot el guió i el pes de l'obra recau a les espatlles de Trump, que és qui combat contra ell mateix i a la vegada rep l'ovació d'una part de la platea. Trump contra Trump en una època pandèmica de mascareta, de globalització, que ens permet veure gairebé a l'instant un atemptat a Viena o seguir l'evolució mèdica de Maradona. Fa uns anys, CNN Plus va crear un eslògan que, amb el pas dels anys, ha fet molta fortuna. Lo estás viendo, está pasando. És la vida que ens ha tocat viure. Als Estats Units, a Àustria, a l'Argentina, a Catalunya, una pandèmia en època globalitzadora o unes eleccions nord-americanes en època pandèmica. És la vida. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, aquí és dimarts, 3 de novembre del 2020.
Un dia de força núvols i amb algunes boires ara al matí, també plugims més aviat a les comarques de Lleida i de Tarragona. Entre la tarda i el vespre els ruixats arribaran a qualsevol punt del país. Ara mateix l'ambient és poc fred i al migdia baixen les temperatures respecte a les d'ahir.
Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències destacables a banda de les retencions habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. És dimarts 3 de novembre del 2020, el dia de les eleccions nord-americanes als Estats Units. Bàsicament, avui els nord-americans escullen si continua Donald Trump o no, perquè aquestes eleccions s'han convertit això en un referèndum sobre la manera de fer política del president actual. A diferència d'altres anys, és molt probable que aquesta nit, quan acabi el recompte del vot presencial, encara no sapiguem qui ha guanyat. Tot dependrà del marge que obtingui qui quedi primer respecte al segon. Si no és prou ampli, caldrà esperar el recompte del vot avançat i del vot per correu. I això, sumat a la reacció que pugui tenir Donald Trump, fa tema, i aquest és un dels grans problemes que hi ha avui als Estats Units, fa tema que hi pugui haver aldarulls al carrer. Enviat especial de RAC1 a Nova York, Xavi Pérez.
Senadors i congressistes dels dos partits, el republicà i el demòcrata, admeten preocupació per la possibilitat que hi pugui haver protestes violentes si els resultats no són clars aquesta mateixa nit. I les principals ciutats del país ja fa dies que es preparen. Aquí, a Nova York, hi ha zones protegides amb tanques i els comerços més cèntrics estan tapiant els aparadors amb panells de fusta. També edificis emblemàtics com l'Empire State Building. Tot plegat pel temor que repeteixin els saquejos i els enfrontaments que hi va haver a finals de maig, arran de la mort de George Floyd en mans de policies. Tot i així, el portaveu de la policia de Nova York, Terence Monaghan, assegura que estan preparats per afrontar la jornada electoral i adverteix que no els tremolarà la mà si hi ha violència.
We have thousands of additional cops at the ready.
Tenim milers de policies addicionals preparats. La policia de Nova York està completament preparada per protegir el dret de vot de tothom el dia de les eleccions. I els propers dies tindrem més agents preparats per respondre a qualsevol tipus d'incident. Facilitarem, com sempre, les protestes pacífiques i aturarem qualsevol que vulgui provocar violència o destrucció.
Anyone who wants to cause violence or destruction.
A Washington també s'han protegit tots els carrers que hi ha a tocar de la Casa Blanca.
Fa esgarrifar veure el centre de Manhattan com Hi ha operaris que durant tota la nit han estat treballant a Nova York, tapiant, com ara explicava el Xavi Pérez, moltes de les, dels aparadors de moltes de les botigues que hi ha en aquests moments a Nova York. Per, mentrestant, per mirar d'esgarrapar els últims vots, els dos candidats han aprofitat fins l'últim minut per fer campanya. Donald Trump l'ha tancat a Michigan i precisament ha tornat a parlar de possible frau en el recompte. Corresponsal de RAC als Estats Units, Martio.
Donald Trump ha repetit les insinuacions d'un possible frau electoral pel vot per correu i ha amenaçat d'enviar advocats a aturar el recompte a estats crucials com Pennsilvània i Carolina del Nord un cop tanquin els col·legis, cosa que és totalment legal. El president també ha escalfat l'ambient anticipant violència al carrer i en dona la culpa als demòcrates.
So rioting, looting and arson will...
Els disturbis, pillatges i els incendis provocats seran perseguits amb tot el pes de la llei. Ja us ho dic ara mateix, us ho dic ara perquè odio veure els aparadors de les ciutats tapats amb taulons. No hauria de ser així, però som un país de llei i ordre. Ho hem de ser.
Trump seguirà la nit electoral des de la Casa Blanca, que ha estat protegida per unes tanques amb previsió de protestes al carrer.
Mentrestant, Joe Biden ha tancat la campanya fa una estona a Pennsilvània acompanyat de Lady Gaga. Enviada especial de RAC1, Laia Framis.
Joe Biden ha fet l'últim míting a Pittsburgh en un acte amb el públic dins dels cotxes com si fos una autocina. Lady Gaga i John Legend li han fet de taloners i el candidat demòcrata ha dit que cal fer fora Donald Trump de la Casa Blanca per molts motius, però sobretot per combatre la pandèmia.
It's time for Donald Trump to pack his bag.
És hora que Donald Trump faci les maletes i marxi cap a casa. Ja n'hi ha prou de caos, d'amenaces, de ràbia, d'odi, d'irresponsabilitat. Si sóc escollit president, actuaré des del primer dia. Actuaré per controlar la pandèmia. Mascareta, distància social, testos, rastreig. Imagineu com estaríem si el president actual des del principi hagués portat la mascareta en lloc de fer-ne mofa.
Gairebé a la mateixa hora, Barack Obama feia un míting a Florida on ha demanat que la gent vagi a votar com si es jugués la vida en aquestes eleccions, literalment. Joe Biden, per cert, que té previst seguir la nit electoral des de casa seva a l'estat de Delaware.
Avui els nord-americans escolliran el 46è president dels Estats Units. Tenen dret a votar gairebé 240 milions de nord-americans i gairebé 100 milions ja han votat de manera anticipada, ja sigui presencialment o amb el vot per correu. Això són dues terceres parts de tots els que van participar a les eleccions de fa 4 anys, el 16, i per això s'espera que la participació sigui històrica. Tot i així, també és cert que als Estats Units no sol ser gaire alta i belluga entre el 55% i el 60%. Segons les enquestes, Joe Biden ho té tot de cara per governar els pròxims 4 anys, però Donald Trump ja va sorprendre el 2016 guanyant Hillary Clinton i els principals estats claus, els dos candidats estan en aquests moments frec a frec. Corresponsal de RAC1 a Washington, Bricio Segovia.
Hi ha estats que començaran a comptar el vot per correu habilitat àmpliament de manera excepcional per la pandèmia aquesta mateixa nit. És el cas de Pennsilvània, un estat clau per guanyar els comicis, que ja ha advertit que trigarà dies a finalitzar el recompte. Donald Trump ha dit que en aquest estat no tolerarà l'escrutini que vagi més enllà de la jornada electoral i que, si passa això, durà el tema als tribunals. I això pot retardar encara més que coneguem el resultat si no hi ha un guanyador clar demà a la matinada, com sol ser habitual. Cal tenir la mirada posada també en els estats que històricament no es decanten de manera regular pel candidat d'un partit concret i que varien a cada elecció. No són gaires, però són decisius. Carolina del Nord, Arizona, Ohio, Michigan, Arizona i Florida. En aquest últim, el vot hispà és clau. I des de la Segona Guerra Mundial, el candidat que ha guanyat aquest estat s'ha convertit en president.
Per cert, que a més del president, avui els nord-americans també renoven tota la Cambra de Representants i una tercera part del Senat. A més, també avui 11 estats escollen governador, entre ells Washington, Utah o Carolina del Nord. I diversos estats aprofiten per votar en referèndum diverses qüestions. 4 estats, per exemple, votaran si legalitzen l'ús recreatiu de la marihuana, Florida votarà si puja el salari mínim a $10 per hora i Texas decidirà si l'estat ha de donar suport a la construcció d'un mur a la frontera amb Mèxic. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el cap d'informatius del canal internacional de notícies NTN24 i excorresponsal de RAC1 als Estats Units, Gustavo Alegret.
Després de mesos de campanya electoral i en un clima de polarització no vist en dècades, els Estats Units decideixen avui el futur del seu país i també d'alguna manera el de la resta del món. Les opcions són clares. Una agenda disruptiva i continuista del president Trump, que és vist per milions de votants com un dels seus, que no té miraments en anteposar els Estats Units a l'OTAN, la Xina o els tractats de lliure comerç, o un Joe Biden que proposa recuperar la unitat del país i retornar una certa civilitat a la presidència. En aquests 4 anys, Trump no ha gaudit del favor de la premsa ni de la intel·lectualitat, però sí dels seus, una base sòlida de trumpistes, la fidelitat dels quals podria donar-li 4 anys més a la Casa Blanca. Biden, però, ho té tot a favor i ha après de les errades de Hillary Clinton del 2016. Amb tot, els dos tenen opcions i hi ha dues claus que acabaran decidint aquesta elecció. Quan important serà el vot ocult de Trump i quina capacitat de convicció haurà tingut Joe Biden per mobilitzar el vot de les minories.
Gràcies, Gustau. A RAC1 estarem molt pendents del que passi durant aquestes eleccions als Estats Units i seguirem el recompte amb un programa especial en directe del Món a RAC1. Ens hi posarem a les 4 de la pròxima matinada. A les 4 de la matinada explicarem tot el que estigui passant, en què va ser corresponsal de TV3 a Washington, Ramon Rovira. També hi seran Jordi Graupera, la traductora Marianne Newman, la investigadora de la Harvard Kennedy School, Victòria Alsina, i també seran a la taula el sociòleg Rafa López i l'expert en comunicació Joan López Alegre. Des de Catalunya, el govern seguirà de ben a prop les eleccions als Estats Units. El conseller d'Exteriors, Bernat Soler, assegura que la presidència de Trump ha estat negativa per tota l'economia mundial, també per la catalana, i, de fet, pràcticament tots els partits fan costat al candidat demòcrata, Joe Biden, fins i tot el Partit Popular, que fins ara sempre havia donat suport al Partit Republicà. Asseguren que Donald Trump no fa cap bé enlloc i per ningú. En canvi, des de Ciutadans han decidit no mullar-se. Adrià Santasusagna.
Els partits catalans també marquen perfil a les eleccions als Estats Units i és que pràcticament per unanimitat tots volen que guanyi Joe Biden, el candidat demòcrata, des dels partits independentistes, com expliquen Oriol Junqueras d'Esquerra, Món a RAC1, i el Sertadi de Junts i Marc Solsona del PDeCAT.
Espero que els guanyi el senyor Joe Biden.
Personalment crec que és obvi, em sembla que seria el candidat favorit de la majoria de la ciutadania catalana.
És obvi que guanyen els demòcrates.
Biden també té el suport dels comuns i del PSC, ho diuen Jessica Albiach i Miquel Iceta.
Espere que perdi Trump, volem és que avanci Biden, és que guanyin els demòcrates.
Una administració demòcrata encapçalada per Joe Biden.
En canvi, Ciutadans no vol prendre partit. David Mejía.
Respectarem sempre la voluntat del poble americà en relació.
Però qui sí que ho fa és el PP. Alejandro Fernández admet que sempre ha estat obertament republicà, però que no pot donar suport a Trump.
És la primera vegada que el candidat del Partit Republicà no s'ajusta a la meva ideologia. Ara, també he de dir que Joe Biden no és que em plantegi una il·lusió entusiasta.
La CUP tampoc vol que guanyi Donald Trump.
Vuit TV també prepara una programació especial per les eleccions nord-americanes amb pel·lícules sobre el sistema polític i social dels Estats Units, per exemple, Siete Días de Mayo, protagonitzat per Kirk Douglas, Ava Gardner i Bart Lancaster, d'aquest migdia fins la matinada. També hi podrem veure altres pel·lícules i clàssics com Candidat al Poder, en Gary Oldman o Christian Slater i Joan Allen, però no només això. Vuit TV també emet Plats Brooks, Tim Touchdown, l'episodi en què en David es converteix en jugador de futbol americà. Per cert, que avui al Món a RAC1 també volem parlar de les sèries i pel·lícules que tracten la política dels Estats Units. Concretament, volem trobar els presidents o els millors presidents nord-americans de la ficció. Ho farem a partir de les 11 amb l'Alejandra Palés, amb el Pere Solà, Jim Ferrer i amb el Toni Vall. Si voleu dir-nos quin és el vostre president nord-americà de ficció preferit, a partir d'ara, a través del Twitter amb l'etiqueta USAUSARAC1. USARAC1. 8 i 12, nou atac terrorista amb mòbil religiós a Europa, aquesta vegada a Àustria, i de moment amb un balanç oficial de 3 persones mortes, algunes fonts ja apunten que la xifra podia pujar a 4, i una quinzena de ferits. Han estat una sèrie de tirotejos aquesta nit a Viena. Un mínim de 2 persones han obert foc amb metralladores i pistoles prop d'una sinagoga al centre de la capital d'Àustria. Les autoritats del país asseguren que entre els atacants hi havia com a mínim un terrorista islamista. De fet, han començat a disparar, els testimonis asseguren que han sentit a l'aix gran. A banda dels 3 morts, la policia ha batut a un dels terroristes poc després i que, segons els investigadors, portava el que simulava ser una armilla amb explosius. La resta serien 2 homes i una dona que aquella hora eren pel centre de la Viena. Algunes fonts apunten que s'està buscant un segon terrorista, tot i que la policia no ho confirma. De fet, el Ministeri de l'Interior austríac no descarta que el grup fos més nombrós. Les forces especials de la policia austríaca ja han fet entrada i escorcoll del domicili de l'atacant. Entre la quinzena de ferits hi ha persones que han quedat en estat greu. Una d'elles és un dels agents de la policia. El canceller austríac, Sebastian Kurz, ha condemnat els atemptats i ha avisat que reforçaran la presència de la policia i de l'exèrcit als carrers. De fet, Àustria ja tenia previst començar a aplicar avui un confinament parcial molt similar al que hi ha a Catalunya, amb tancament d'establiments i toc de queda al vespre i a la nit. Un dispositiu pel qual també preveia un reforç de la policia. Les mesures arriben després que els últims dies hagin augmentat un 80% els ingressos a les unitats de cures intensives de pacients amb coronavirus. Les restriccions de mobilitat i activitat també afectaran el món de la cultura, com a mínim, fins a final de mes. L'acció d'aquesta nit a Àustria no és pas un cas aïllat a Europa. Els últims dies han ressorgit els atacs de caràcter religiós al continent. Un d'ells a Nice, a França, dijous passat, l'atacant, per cert, ha donat positiu per coronavirus. Això ha obligat a aïllar preventivament tot el personal sanitari i policial que hi va estar en contacte. Avui, a partir de les 9, saludarem el doctor Carlos Cordón Cardó, director de la Divisió de Patologia Molecular del Mount Sinai Health System de Nova York. Amb aquest metge català parlarem de la immunitat que desenvolupen les persones que han passat la malaltia. Quant de temps dura? 6 mesos? 1 any? Més? Per sempre? Avui el doctor Cordón Cardó ens explicarà aquí al Món RQ d'aquests temes, entre molts altres vinculats amb el coronavirus, perquè la immunitat és una de les grans incògnites d'aquest virus que els científics intenten desxifrar. Un altre dels interrogants és l'antídot per immunitzar tota la població, i hi ha bones notícies perquè la vacuna podria ser una realitat d'aquí a poques setmanes, abans de Nadal, i al març fins i tot ja es podria començar a distribuir massivament arreu del món. Aquestes són les previsions de l'investigador català, el doctor Josep Baselga, que va desgranar ahir aquí al Món RQ en una conversa realment molt optimista i que val molt la pena escoltar. Baselga actualment és vicepresident executiu de la farmacèutica AstraZeneca i l'empresa que està produint la vacuna que ha desenvolupat la Universitat d'Oxford i que és una de les més avançades a tot el món. El doctor Baselga assegurava que és molt optimista i que tant el seu prototip com alguna altra vacuna tindran llum verda entre aquest mes i el que ve. De fet, tot i que encara no han acabat els assajos, ja l'estan fabricant. Calculen que al gener en tindran 3.000 milions de dosis. El més difícil, admet, serà fer-les arribar a tot arreu, i això es podria aconseguir al març.
Tindrem les dosis i llavors el que no tenim encara controlat, perquè és molt complexa, és quins seran els canals de distribució. Per tant, jo crec que això trigarà uns mesos. Això no pot ser que tinguem la vacuna ni demà. Jo crec que és raonable pensar que a finals del primer trimestre de l'any que ve aquestes vacunes, si tot va bé, estaran en una fase avançada de distribució.
La vacuna d'Oxford i AstraZeneca s'ha d'administrar en 2 dosis separades per 28 dies. Es distribuirà, explicava el doctor Josep Baselga, a preu de cost, uns 2 euros, i tenen el compromís que arribi a tots els continents del món, però a més explica que tenen molt avançat un tractament amb anticossos de persones que ja han passat la malaltia. Per tot plegat, l'investigador català és molt optimista de cara a l'estiu que ve.
Jo crec que passarem un hivern horrorós, o sigui, ens ven uns mesos duríssims, però jo crec que al començament de l'any la situació començarà a canviar, i encara que no et sé dir els temps, jo crec que podrem tirar endavant, i jo personalment estic optimista en funció de tots aquests paràmetres que estem parlant.
Baselga també destacava que la situació a la major part del planeta no és comparable amb el març. Remarca que ara els metges saben com combatre els efectes que provoca el coronavirus i que això s'està traduint en una disminució molt important dels morts, una reducció de la mortalitat que també es nota a Catalunya. Segons TV3, ara moren 3 cops menys pacients dels que ingressaven a les UCIs en comparació amb la primera onada. Al principi de la pandèmia, els metges, de fet, no podien salvar un 15% dels pacients de Covid, i ara són un 5% els que no se'n surten. Baselga, per cert, recomanava no aplicar un nou confinament domiciliari a Catalunya. Creu que el més adient és prendre mesures tan quirúrgiques com es pugui als barris i municipis amb més afectació, i assegura que és una fórmula que funciona a la ciutat on viu, aquí a Nova York.
En aquests moments no pots tancar de manera absolutament radical, primer, perquè no crec que faci falta, però segon, i molt important, és que no és viable, és molt millor. Això és un long game, això és com un jugador partit de futbol, tu no pots sortir els 5 minuts primers tens partit aquí, tens que anar controlant les situacions. Si tu tens mesures perimetrals dels barris...
De fet, el Departament de Salut no treballa amb l'opció del confinament total, tot i que no la descarta en cas que vagin molt maldades. El govern català creu que les mesures que s'han pres fins ara comencen a donar fruits i que la pandèmia s'està aturant. Ahir ho explicaven, va tornar a baixar la velocitat del contagi, que és ara de 1.12, i aportem una setmana baixant. De mica en mica s'acosta l'1, que implica que la pandèmia comença a contraure's, perquè cada infectat passa la malaltia de mitjana a menys d'una persona. Tot i això, la consellera de Salut demana que ningú no relaxi, perquè encara s'està lluny de poder aixecar les restriccions, a Helena Soler.
De fet, Verge reconeix que no es pot descartar ni tan sols encara un confinament domiciliari les properes hores, i és que mentre s'atura la velocitat de contagi i el risc de rebrot continua empitjorant la situació als hospitals. Les unitats de cures intensives estan ara plenes al 83% i més de la meitat, un 57%, són pacients de Covid. Això obliga a molts centres a reprogramar o posposar intervencions. Per això, la consellera de Salut demana que ningú abaixi la guàrdia.
Les dades dels darrers dies ens diuen que les mesures han aturat aquest increment intens que veníem veient, i podem parlar de desacceleració a tots els territoris de Catalunya. Estem molt lluny, però, de poder estar contents, satisfets amb la situació, i que alguna xifra millori no ens ha de portar en cap cas a relaxar-los.
Salut, per cert, ha començat també a contractar estudiants del darrer curs de Medicina i d'Infermeria i també ofereix reincorporar-se als professionals jubilats, com ja va passar la primavera.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista, col·laboradora de La Vanguardia i també del món RQ, Cristina Sáez.
Winter is coming. Els mesos d'hivern que tenim per endavant seran horrorosos, duríssims. Així ho va dir ahir el món RQ Josep Baselga, cap de recerca i desenvolupament de la multinacional AstraZeneca. Aquesta companyia, juntament amb la Universitat d'Oxford, està desenvolupant una de les vacunes contra la Covid-19 més avançades, de la qual Baselga va dir que tindran 3.000 milions de dosis a principis del 2021. Tot i que els propers mesos se'n podria aprovar alguna més, no serà pas el pas instantani a la normalitat que tots desitgem. Algunes vacunes requereixen més d'una dosi i caldrà que se'n fabriquin milers de milions. I per fer-ho, cal temps. També serà necessari immunitzar almenys el 80% de la població mundial perquè el virus deixi de circular. I la distribució d'algunes injectables, que necessiten mantenir-se en fred, es complicarà en països en vies de desenvolupament. De manera que, amb tot, és fàcil que ens plantem a mitjans de 2022 abans que no puguem cantar victòria. Els tractaments, com ara d'anticossos monoclonals, podrien ajudar-nos a passar millor l'hivern, que es preveu llarg, tot i que ja comencem a albirar la llum al final del túnel.
És veritat, mentre estan les patronals dels bars, dels restaurants i el món de l'esport i de la cultura demana al Tribunal Superior de Justícia que suspengui el tancament dels seus establiments amb l'aplicació de mesures com el toc de queda nocturn, demanen poder tornar a obrir encara que sigui en limitacions d'horari o d'espais. Recalquen que són llocs segurs amb molt pocs focus de contagi i que, per tant, no està justificada la prohibició d'activitat. El sector de la restauració assegura que si continua sense poder fer negoci als locals amb certa normalitat, les pèrdues seran insostenibles i molts establiments hauran de tancar. En la mateixa línia va la patronal de l'oci nocturn, FECASARM, que assegura l'escrit que ha fet arribar la justícia que només els últims 15 dies el sector ha perdut 900 milions. Per la seva banda, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la UFEC, reclama al TSJ que permeti qualificar de bé essencial l'esport. Asseguren que el tancament de gimnasos, d'espais d'activitat a l'aire lliure i la suspensió de competicions territorials està tenint efectes devastadors. De fet, el president de la UFEC, Gerard Esteve, recorda que l'esport és un clar aliat de la salut.
El que venim defensant i des de llavors fins ara, inclús les pròpies dades del Ministeri de Salut i també de la pròpia conselleria, més tots els altres informes i accions que hem pogut detallar des de que s'ha reemprès l'activitat esportiva, és que l'esport és un aliat per tal de preveure el coronavirus.
Des del món de la cultura, les sales de concert han anunciat un acte final per advertir que podrien desaparèixer. Durà per títol L'últim concert i es farà el 18 de novembre. Arran de les retallades al sector cultural i la impossibilitat d'obrir portes, impulsen una acció conjunta en streaming. Informa Maria Cusó.
Hi participen la majoria de sales icòniques del país, com Resmetàs, l'Apolo, la Mirona de Salt, l'Oncle Jac de l'Hospitalet o la Jascaba de Vic. Denuncien que la majoria d'elles fa gairebé 8 mesos que estan tancades i que ja n'hi ha una quinzena que han hagut de baixar la persiana definitivament. Calculen que durant aquest temps s'han anul·lat 25.000 concerts a tot l'estat, que hi ha més de 5.000 treballadors afectats i que les pèrdues a finals d'any seran d'uns 120 milions d'euros. Per això han sumat forces per organitzar el que anomenen pot ser l'últim concert, una acció en línia que es podrà seguir al web elultimoconcierto.com i que comptarà amb la participació de diversos artistes. L'objectiu, asseguren, és aconseguir que l'administració els permeti reemprendre l'activitat i no les condemni al tancament.
8:23, Salvador Illa descarta el confinament domiciliari en cap punt d'Espanya, com per exemple va demanar ahir formalment Astúries. El govern autonòmic creu que cal tornar a tancar tota la població a casa com al març per aturar l'abans de la pandèmia. Això ho expressava ahir el president d'Astúries, Adrián Borbón.
Creemos que es una cuestión que nos plantean los epidemiólogos y los expertos en salud pública en estos momentos vital para el control de la pandemia. Creemos que si queremos de verdad doblegar la curva y evitar este nivel de hospitalizaciones y de ingresos en UCI, no hay otro camino más que restringir la movilidad y ese carácter de interactuar entre las personas.
El govern, precisament d'Astúries, és socialista i no és l'únic que ho demana. També el d'Andalusia, format per, en aquest cas per una coalició entre el PP i Ciutadans, assegura que també se'l planteja. Tot i això, el ministre de Sanitat apunta que no cal entrar en una competició de qui pren les mesures més dures i posa l'exemple de Catalunya, on la corba de contagis s'ha anat a poc a poc estabilitzant sense aplicar el confinament total. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el ministre Illa subratlla que a curt termini és impensable cap confinament domiciliari en cap punt de l'Estat, que amb les mesures que ara mateix s'apliquen a la majoria de comunitats es pot ser optimista amb el descens de casos de coronavirus. Per això desmenteix amb rotunditat que s'hagi plantejat en cap moment confinaments com els del mes de març.
Rotundament no.
amb les mesures que hem aplicat, el ventall de mesures que en aquest decret es posen a mans de les comunitats autònomes, a disposició de les comunitats autònomes, pensem que es pot controlar la pandèmia, i així s'ha fet. Per exemple, a Catalunya estem veient una, amb tota la prudència, una certa estabilització de casos, no?
A Catalunya, a dia d'avui, hi ha 726 contagis per cada 100.000 habitants. A Madrid, el descens és notable respecte a l'últim mes, 400 ara mateix. Hi ha dues comunitats, això sí, per sobre de 1.000, Aragó i Navarra. El cas d'Astúries és, de fet, a la part baixa de la taula, 416 casos per cada 100.000 habitants.
A tot això, atenció a la polèmica generada després d'una entrevista del responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en un programa dels germans Pou, dos famosos escaladors. Al principi de l'entrevista, Simón feia aquest comentari.
No se ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas. No se ha quedado claro. No les preguntaba si eran infecciosas o no. Eso se veía unos días después.
Declaracions que no han agradat gens ni mica al Consell General d'Infermeria, que qualifica els comentaris de sexistes i vexatoris cap al col·lectiu. Se'n fan creus com Fernando Simón pot haver fet aquesta mena de befa i li exigeixen una disculpa pública immediata. Doncs bé, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconegut que Simón no va estar gens afortunat i assegura que demanarà disculpes sense problemes. Ara bé, demana no oblidar que fins ara, diu, està fent una molt bona tasca lluitant contra el coronavirus. Robles, que va comparar la errada de Fernando Simón amb l'assistència al sopar de la setmana passada organitzat pel Digital L'Espanyol entén l'anuig de la ciutadania i demana perdó per haver-hi anat, però defensa que hi era per donar suport a les forces de seguretat espanyoles que rebien un premi per la seva tasca durant aquesta crisi pandèmica. Per cert, que Vox ha ordenat que s'esborrin tots els missatges sobre els aldarulls del cap de setmana passat que no s'ajustin a la posició oficial del partit. El seu vicesecretari de comunicació va enviar una nota interna a tots els responsables de xarxes del partit. Els advertia que no es pronunciessin sobre les manifestacions fins que ho fes Santiago Abascal. I els que ja se li havien avançat els demanava que esborressin les piulades. Diversos comptes regionals i locals del partit de l'extrema dreta han hagut d'eliminar tuits. És el cas de Vox La Rioja o Vox Estepona, que havien aplaudit els aldarulls. Qui no ha esborrat cap tuit, però sí que ha hagut de demanar disculpes, és Ignacio Garriga, el líder de Vox a Catalunya. Va compartir divendres mateix un vídeo amb encaputxats llançant tanques a la plaça Sant Jaume, en què criticava que s'anomenés negacionistes pares de família a l'atur que no podien alimentar els seus fills. Diumenge, però, va fer una altra piulada en què matisava l'anterior i apuntava contra Menes i Antisistema com a responsables d'aquests aldarulls. Mentrestant, aquest dissabte a Madrid ja ha convocada una nova manifestació de negacionistes, però en aquesta ocasió els que organitzen la protesta són policies. L'han batejat com la Marxa per la Llibertat i és una iniciativa de l'associació Policia por la Libertad. L'objectiu, diuen, és mostrar l'oposició dels cossos policials a mesures com l'ús obligatori de la mascareta o els confinaments.
Sábado 7 de noviembre a las 4 de la tarde en Madrid, Policías por la Libertad convocamos una marcha pacífica con el objetivo de unir a policías y a ciudadanos. Con esta marcha lo que queremos hacer es mostrarle al gobierno nuestro total desacuerdo por todas las
Sonia
medidas restrictivas
Vescovacci,
de derechos que está
imponiendo. Una agent de la unitat antiavalors de la policia espanyola deixa clar que aquest col·lectiu està totalment en contra de l'ús obligatori de la mascareta, demana als assistents que n'emportin per evitar polèmiques, i el vídeo acaba dient: ja n'hi ha prou d'abusos i d'utilitzar la policia i a la Guàrdia Civil per fer por. Gairebé 4 de cada 10 joves de Barcelona que estudien asseguren que amb la pandèmia han empitjorat els seus resultats, i un 4% directament han deixat els estudis. Ho diu una enquesta a la joventut que cada any fa l'Ajuntament de Barcelona. En aquesta ocasió els resultats estan molt marcats per la crisi del coronavirus i els efectes que té a l'àmbit educatiu, però també al món laboral. Segons l'enquesta, un 85% dels joves de Barcelona d'entre 15 i 29 anys que estudien van haver de fer classes a distància durant el confinament de la primavera. Un 37% asseguren que van treure notes més baixes, mentre que només un 14% diuen que les van millorar. La pandèmia també va pràcticament doblar l'atur juvenil a la ciutat, que va passar del 7 al 13%. Una situació de precarietat laboral que de retruc també els va afectar, i molt, la butxaca. Uns 25.000 joves no van poder pagar en algun moment el pis. Un de cada quatre joves de Barcelona també diu haver tingut dificultats per pagar algunes despeses relacionades amb l'habitatge. Pràcticament 8:45, falta un minut. Wuhan, a la regió xinesa de Hubei, que és l'epicentre de la pandèmia mundial que estem patint, ha recuperat la normalitat. Llegim El Mundo que 10 mesos després que es comencés a escampar el contagi, la ciutat xinesa torna a respirar pràcticament en tota la normalitat del món. Els menors han tornat a l'escola sense mascaretes, els carrers estan ja plens de turistes i les discoteques de joves. La ciutat fa mitjan que no registra cap contagi local i tots els seus habitants han passat per una prova PCR. I 424 mercats de les ciutats han reobert després d'invertir-hi milions en sanejar-los. Només ha quedat un mercat tancat, el de Wuhan, el que se suposa que va ser l'origen de la pandèmia. Europa, Itàlia, va a l'altra punta. Se sumarà avui a l'enduriment de les restriccions al seu territori per frenar la segona onada del Covid, tot i que encara no se saben els detalls. El primer ministre Giuseppe Conte va avançar ahir algunes de les mesures. Una serà el toc de queda, que es començarà a aplicar entre les 8 i les 9 del vespre. També espera tancar museus i centres comercials i les escoles superiors hauran de fer classes telemàtiques. I a Alemanya, Angela Merkel demana seny als seus conciutadans i complir amb les restriccions que van entrar en vigor just ahir amb el tancament de tota activitat d'oci, restauració, cultura i esport. A Alemanya ha sumat 12.000 casos i una cinquantena de morts les últimes 24 hores. I atenció, perquè el coronavirus fa que el partit de Champions del Barça i el Dinamo de Kiev de demà a les 9 pengi d'un fil. Els ucraïnesos van arribar ahir al vespre a Barcelona amb només 13 jugadors del primer equip, la meitat de la plantilla. El Dinamo té 13 baixes, 9 per Covid, 3 per lesió i 1 per sanció. Aquest matí a les 10 l'equip tornarà a passar més PCRs, una obligació que arriba des del Departament de Salut de la Generalitat. Si després d'aquesta nova prova es troba un positiu més, un, només un, la UEFA podria ajornar el partit, ja que els seus protocols no permeten que un equip es presenti amb menys de 13 professionals a un partit de competició europea. De fet, el tècnic del Dinamo de Kiev, Mircea Lucescu, ha hagut de completar la plantilla amb 6 jugadors del filial. Això, per cert, només unes hores més tard que el president de la Junta Gestora del Barça, Carles Tusquets, hagi comunicat que la seva intenció és convocar les eleccions al voltant de les festes de Nadal, sempre que la situació sanitària ho permeti.
Les convoquem al voltant de les festes de Nadal. Aquesta és la nostra idea. Però necessitarem que es puguin votar amb totes les garanties sanitàries. Treballarem perquè sigui possible aquesta data.
Els estatuts diuen que entre la convocatòria de les eleccions i la seva celebració no poden passar més de 33 dies. Per tant, tot apunta que els comicis podrien ser el gener. Sobre l'adequació salarial que el club pretén aplicar als jugadors i als treballadors per reduir el deute, el president de la Junta Gestora del Barça també va afegir que hi ha bona predisposició entre els futbolistes. I d'aquí a uns moments, quan són les 8:32, aquí al Món RQ, atenció a la notícia que ha avançat el diario.es. La Fiscalia Anticorrupció investiga les despeses de diverses targetes de crèdit utilitzades pel rei emèrit, per la reina Sofia i diversos familiars directes, entre els quals alguns dels seus nets. D'aquí a uns moments ho ampliem.
L'experiència és un grau i la teva un valor. Passa de nivell amb l'Executive MBA d'EAE Business School. Treballa les teves competències directives i de lideratge i genera sinergies amb altres professionals. Els MBA d'EAE, dels més ben considerats segons els rànquings de Bloomberg i QS. Informa-te'n a EAE.es. What's next for you? EAE. We make it happen.
A Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones l'estalvi el portem a dins. Per això tens el pit de pollastre sencer a tan sols 3,99 € al quilo fins al 5 de novembre. La teva compra segura. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Borja Vázquez, Anayener, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsigues.com.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
Avui, si et canvies a Endesa, aconsegueixes un mes gratis. Perquè avui hem tornat a posar-nos en marxa i necessitem més energia que mai. Contracta-ho ja a canviatendesa.com. Truca'ns de franc al 800-760-909 o visita el teu punt de servei més proper i emporta't un mes gratis.
Papa, què és un híbrid?
Doncs un cotxe etiqueta zero, perfecte per moure't per ciutat i també per viatjar, com el Classe A.
Víctor, que té 5 anys.
Nou Classe A híbrid endollable de Mercedes. Amb carregador i 3 anys de manteniment inclosos. Mou-te sense límits dins i fora de la ciutat. I aprofita't de les noves ajudes del govern per a vehicles híbrids endollables.
Informa-te'n als nostres concessionaris oficials Mercedes-Benz, Autodica, Cars Barcelona i MB Motors.
Necessites un cop de mà per cuidar els teus pares? Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. La teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Hola, pare, com esteu?
Bé, carinyo, i vosaltres?
Bé, com es troba la mare?
Està millor.
Que bé, pare, tenim moltes ganes de venir al poble. Callàs, respira salut.
Res ens uneix més. Truca al 93 545 0565 i contracta la teva assegurança de salut des de 36 euros al mes. Previsoragenerals.cat, l'alternativa a la mútua tradicional.
Com t'agradaria que fos el futur? A l'ICF imaginem un futur sostenible on poder innovar, construir, avançar i fer-ho junts, on poder treballar en el que creiem, fent el camí amb tu. I encara que avui sabem que el camí no és fàcil, volem continuar estant al teu costat, finançant projectes que junts ens ajudin a construir el futur que imaginem. ICF, la banca pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
RAC1 i EAE Business School us estan oferint especial al món a RAC1 a les eleccions nord-americanes 2020 amb Jordi Basté en directe des de Nova York amb la col·laboració de Previsora General.
El que dèiem, la Fiscalia Anticorrupció, són les 8 i 35 minuts, està investigant les despeses de diverses targetes de crèdit utilitzades presumptament pel rei emèrit Joan Carles I, la reina Sofia i diversos familiars directes, entre els quals algun net, segons informa avui el diario.es. Segons aquesta informació, són targetes que s'abonaven des d'un compte que no té com a titular ni el monarca ni cap membre de la família reial. Entre les persones que es van beneficiar d'aquestes targetes opaques no hi ha ni el rei Felip, ni la reina Letícia, ni les seves filles, però sí familiars directes del rei emèrit que ara Anticorrupció està investigant. Aquests moviments financers d'aquest compte i les despeses de les targetes corresponen als anys 16, 17 i 18, és a dir, són posteriors a l'abdicació del rei Joan Carles de l'any 2014 i, per tant, de després que el monarca perdés la inviolabilitat. A banda d'analitzar totes les despeses d'aquestes targetes, Anticorrupció també rastreja l'origen dels fons que les sufragaven, una quantitat important de diner que provenia de l'estranger. Per això la justícia ha remès comissions rogatòries a diferents països per rastrejar la procedència d'aquestes fonts. De moment, segons d'aquests fons, de moment, segons el diari.es, s'han pogut identificar dos individus presumptament vinculats a aquesta trama, un ciutadà mexicà i un comandament de la Guàrdia Civil. I atenció a aquesta frase, que déu-n'hi-do, con la madre y con la patria, con razón o sin ella, hay que estar al lado. Y si hay cosas que hacer por el bien superior, yo he hecho muchas cosas y no me arrepiento de nada. Madrid, 3 de noviembre de 2020. Signat José Manuel Villarejo, l'excomissari de la policia espanyola, que fa 3 anys que està en presó preventiva, resol d'aquesta manera l'existència de les clavegueres de l'Estat en una entrevista que avui publica el diari El País. Villarejo admet que el Ministeri de l'Interior del PP li va demanar que posés en marxa l'operació Catalunya per posar fi a l'independentisme. De fet, assegura que va tenir diverses reunions amb Jorge Fernández Díaz per parlar-ne. En aquesta entrevista assegura que tot plegat es va pagar amb fons reservats. Recordem que l'excomissari Villarejo està empresonat sense que s'hagi celebrat cap judici perquè se l'està investigant amb 28 causes. 28. Totes s'han obert a partir de tot el material que han arribat a acumular de polítics, empresaris, periodistes i de l'entorn de la monarquia. Villarejo diu que l'operació Catalunya consistia a desmuntar el moviment independentista que, segons ell, havia muntat la família Pujol, diu, per desempallegar-se dels seus problemes. Afegeix que va aconseguir que gent que mai s'havia atrevit a denunciar els Pujol ara ho fes. I també explica que Jorge Fernández Díaz va agafar tota la informació que Villarejo havia aconseguit sobre els Pujol per negociar amb el propi expresident de la Generalitat pel que fa a l'operació Kitchen, muntada també en fons reservats per robar a Luis Bárcenas documentació compromesa sobre el PP. Diu que va ser Mariano Rajoy qui va ordinar tirar-la endavant i que va ser Maria Dolores de Cospedal, la secretària general del partit, qui li va comunicar amb ell perquè l'executés. Diu que n'hi ha proves i que ja sortiran en el moment oportú. De fet, Villarejo assegura que només s'ha fet públic entre un 5 i un 10% de tot el material que ha reunit durant els últims anys i que també hi ha gravacions d'encàrrecs que li ha fet el PSOE. Ai, el que dirà Anton Lozada avui. Ai, el que dirà Bernat de Déu avui. Ai, el que dirà Lola García avui. Un 5 i un 10% només s'ha fet públic del material que ha reunit els últims anys. Déu-n'hi-do. 8 i 38. Víctor Tarradellas nega rotundament que Rússia li oferís 10.000 soldats per donar suport a una Catalunya independent. Aquesta afirmació és una de les que inclou la causa Volhov, que porta el jutjat número 1 d'instrucció de Barcelona i que la setmana passada va suposar la detenció de 21 persones, entre les quals diversos càrrecs vinculats als partits independentistes. En una entrevista al digital El Món.cat es desmarca de les presumptes converses que la Guàrdia Civil diu que va trobar al seu telèfon mòbil. Tarradellas assegura que ell mai va gravar cap conversa i assegura que demanarà una prova forense al mòbil per demostrar que l'enregistrament no és seu. Recorda que ja s'ha demostrat que l'Estat pot manipular, tergiversar, canviar, muntar o inventar. Sobre el presumpte suport de Rússia al procés, Tarradellas garanteix que ell mai li van fer aquesta oferta. Diu que es va limitar a posar en contacte una persona que deia que volia ajudar. De fet, els partits independentistes també deixen clar que no es quedaran de braços plegats davant aquestes operacions contra l'independentisme. Esquerra ja prepara querelles en l'àmbit internacional i Junts per Catalunya demana la compareixença del ministre de l'Interior. Són les 8:39 minuts. Més coses. Avui ha de declarar pel cas 3% el suposat cervell de la trama de finançament irregular de Convergència Democràtica. L'Audiència Nacional ha citat l'exconseller i exgerent del partit Germà Gordó i declararà per videoconferència des de la Ciutat de la Justícia. Podrà respondre, si vol, les acusacions de l'extresorer Daniel Osàcar, que fa 15 dies va confessar una de les vies que tenia el partit de finançar-se il·legalment, blanquejant diners a través de donacions de diversos càrrecs de la formació. Osàcar va assenyalar Gordó com l'ideòleg i la persona a qui retia comptes. És per aquesta declaració que el jutge el va cridar com investigat. Osàcar també va apuntar que Artur Mas n'havia d'estar al corrent, però que no en té proves ni n'és testimoni directe. Qui també declara avui a la Ciutat de la Justícia són els responsables de l'editorial Coma Negra pel còmic On és l'Estela, una mena d'On és en Wally, però ambientat al procés i en què apareixen, entre d'altres, les càrregues policials. Diversos sindicats de policia van denunciar l'autor per un delicte d'injúries. En aquesta causa, l'investigat és l'autor del llibre. Ja es va arxivar una altra denúncia que també anava contra l'editorial. Eduard Pujol nega les acusacions d'assetjament que han portat Junts per Catalunya a apartar-lo del partit. En un vídeo que ha fet arribar als mitjans aquesta nit passada, Eduard Pujol assegura que és innocent i que mai ha comès cap acte com el que se li atribueix.
Vull manifestar que sóc innocent del que se'm pretén acusar i ho demostraré, n'estic segur. Mai no he abusat de cap dona, ni de ningú. Mai no he comès cap acte d'assetjament sexual. Mai. És una conducta que condemno. És una conducta que sempre he rebutjat i combatut. I per aquest motiu lluitaré per evidenciar que mai podria tolerar una actitud com aquesta.
A més, Eduard Pujol considera que se l'ha condemnat abans d'escoltar la seva versió i recorda que encara ningú l'ha denunciat. A més, avisa que ja ha deixat el cas en mans dels seus advocats perquè emprenguin accions legals contra tots els que hagin explicat mentides sobre ell.
Qui m'acusa només ho pot fer faltant a la veritat, amb un interès espuri i per despit. Però això no té res a veure amb la justícia. Per aquest motiu iniciaré accions contra les persones que m'acusin d'haver comès un fet delictiu, perquè m'acusen falsament i, per tant, ho podré demostrar. Seré implacable.
L'exportador de Junts per Catalunya assegura que mai ha utilitzat la seva posició laboral per aprofitar-se de ningú i que mai ha rebut cap denúncia d'aquesta mena.
Vull deixar clar a totes les persones que miren la premsa de bona fe i sense prejudicis que la meva trajectòria m'avala, la meva trajectòria professional i vital m'avalen, que mai he estat denunciat ni ara. Si mai he discutit, sempre ho he fet amb professionals, siguin dones o homes, indistintament, sense que m'hagi aprofitat ni de la relació jeràrquica, ni de l'edat, ni de la condició de ningú. Absolutament de ningú.
I Pujol va aprofitar també per demanar a tots els que l'hagin dubtat de la seva posició que esperin que resolgui el cas abans de jutjar-lo. Pujol també agraeix les mostres de suport que ha rebut per part d'amics i de familiars. El govern aprovarà aquest dimarts un ajut de 2.000 euros pels treballadors autònoms. El Departament de Treball ja va posar en marxa una prestació semblant al principi de la crisi sanitària, però ara serà un pagament únic pels que compleixin les condicions establertes, Montse Martí.
Treball confirma que les condicions per rebre l'ajuda canvien respecte a la primera prestació i que es donarà prioritat als treballadors per compte propi més perjudicats per la crisi. Ara caldrà acreditar que el 2019 no es va ingressar més de 35.000 euros i que de juliol a setembre no s'ha superat els 13.125 euros. No se sap quan es podrà posar en marxa, però la idea és que sigui ràpid perquè l'objectiu és ajudar-los a mantenir el negoci. El govern en donarà detalls aquest migdia. De moment se sap que hi destinarà 20 milions d'euros, més del doble del que hi va destinar la primera vegada. Segons van avançar ahir al vespre diversos diaris, l'ajuda de 2.000 euros pels autònoms preveu beneficiar 10.000 treballadors. Es podrà rebre l'ajuda tot i estar-ne cobrant una altra.
La llei sobre la transsexualitat que vol impulsar el govern d'Espanya permetrà el canvi de sexe al DNI només de sol·licitar-ho. Es farà a través d'una declaració d'identitat sentida i punt, és a dir, no caldrà ni un informe mèdic ni tampoc d'hormones. I els menors ho podran fer sense el permís dels pares. De moment, això és el que recull el projecte de llei que està redactant el Ministeri d'Igualtat liderat per la ministra Irene Montero. La llei per la igualtat efectiva de les persones trans reconeixerà, per tant, el dret a la lliure determinació de la identitat de gènere i, entre altres mesures, també permetrà que a classe els alumnes se'ls anomeni pel nom elegit conforme la seva identitat sexual i puguin anar al lavabo i als vestidors on se sentin més còmodes. Pràcticament 9:15, les reformes d'un edifici del carrer Ganduixer de Barcelona han destrossat unes ceràmiques de l'artista Joan Rifà. La finca, que dona els quatre vents, tenia un plafons artístic que el ceramista d'Osona havia creat expressament per l'edifici als anys 70, però amb les obres, la façana del carrer Emancipació els ha perdut completament. El grup municipal de Junts per Catalunya va alertar dels fets i l'Ajuntament ha suspès la reforma per revisar la llicència d'obres i comprovar si les ceràmiques estan catalogades. El govern ha d'aprovar avui un decret llei per limitar els desnonaments. És una de les promeses que el cap de govern en funcions, Pere Aragonès, va fer dijous passat per pal·liar la crisi del coronavirus. Avui se sabrà la lletra petita d'aquesta normativa. Fons del govern de Catalunya asseguren que anirà més enllà de la suspensió de desnonaments que va aprovar el govern espanyol durant la pandèmia i que també cobrirà famílies vulnerables que estiguin ocupant un habitatge, informa Laia Colomer.
De moment es desconeix el mecanisme legal que el govern utilitzarà per limitar els desnonaments perquè bona part de les competències en habitatges són del govern espanyol. A grans trets, fonts del govern han explicat a RAC1 que el decret llei cobrirà també famílies vulnerables que estiguin ocupant un habitatge i no tinguin cap alternativa habitacional. Això sí, sempre que el pis que estiguin ocupant sigui propietat d'un banc o d'un fons voltor. Una limitació dels desnonaments a través d'aquest decret llei que s'aplicarà mentre duri l'estat d'alarma o les restriccions de mobilitat. Des del govern reconeixen que porten al màxim les seves competències en habitatge, però esperen que el govern de PSOE i Podem no recorri una mesura com aquesta. A banda d'aquest decret llei, el Departament de Territori també prepara un paquet de 12 milions d'euros perquè la Generalitat llogui pisos al mercat privat que serviran per allotjar provisionalment famílies que es quedin al carrer.
Per cert que ahir Lleida va ser la protagonista de la borsa de Nova York i ho va ser gràcies a la companyia de serveis tecnològics Lleida.net, gràcies que precisament ahir va debutar a la borsa de Wall Street. L'evolució i l'èxit d'aquesta empresa és realment espectacular, fins al punt que el preu de les accions de Lleida.net s'ha multiplicat gairebé per 9 aquest any. Per fer-vos una idea, a principis d'any el preu de les accions valien 1 euro i ahir van cotitzar la borsa de Nova York per gairebé 10. Això implica que les accions d'aquesta empresa del Segrià s'hagin revaloritzat un 800%. Lleida.net va néixer fa 25 anys a la capital del Segrià amb l'objectiu d'oferir serveis d'accés a internet a la regió, una zona amb dificultats històriques d'accés a la xarxa. Un quart de segle després, Lleida.net és present a una vintena de països i té gairebé 200 patents tecnològics. Actualment, Lleida.net està valorada en uns 150 milions. Per cert que les perles de Majòrica pengen d'un fil. L'empresa de joies ha presentat suspensió de pagaments. Segons revela el Confidencial, la companyia va entregar ahir la documentació als jutjats de Palma. El motiu és la caiguda en picat del negoci. En concret, ha venut un 75% menys per culpa de la pandèmia. El futur de Majòrica depèn ara del fet que algun inversor aposti per la continuïtat de la companyia que dona feina a gairebé 300 treballadors. Amb la suspensió de pagaments, aquesta mítica companyia amb seu a Manacor té l'oportunitat d'agafar una mica d'aire per poder continuar funcionant. De fet, segons fonts properes a Majòrica, que cita aquest digital i el Confidencial, hi ha un grup d'empresaris de Mallorca que estan preparant un pla de rescat per donar continuïtat a aquesta companyia. Per cert, avui sabrem la pel·lícula que optarà a representar a Espanya als Premis Òscar d'enguany. Les finalistes són El Hoyo.
El Hoyo. Sí. El Hoyo. De modo que la pregunta es ¿qué vamos a comer?
L'òpera prima de Galder Castelo Urrutia, amb un immens Ivan Massaguer com a protagonista, que va rebre 4 premis al Festival de Sitges. També La trinxera infinita.
Están diciendo que ha hecho cosas horribles.
¿Quién está diciendo eso?
Dirigida per Aitor Arregui, de Jon Garaño i José Mari Goyenaga, va ser una de les grans nominades als Goya, tot i que al final només en va dur 2. O finalment, O que arde.
Amador Coro. Este es el pirómano.
Sí, es este.
Así que mató
la pel·lícula d'Oliver Lasche, que va guanyar el premi del jurat de Cannes 2019, en la secció Una certa mirada, un premi Gaudí a millor pel·lícula europea i 2 premis Goya. La finalista s'anunciarà aquest migdia a 11:45. Se revelarà quina optarà a representar Espanya a la pròxima gala dels Oscars, que recordem es farà el 25 d'abril que ve a Los Angeles. 12 minuts i clavem les 9 del matí. Continuem els apunts d'aquí del món RQ. El videoclip de la cançó Despacito ja no és el més vist de la història de YouTube. La cançó de Luis Fonsi ha quedat desbancat. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Ja, ja, no sé, si ara n'hi ha al cotxe molts pares i mares que van al cotxe que m'entendran perfectament quan dic Mare de Déu, senyor, o Madre de l'amor hermoso. La número 1 en aquests moments del videoclip més vist de la història de YouTube és per una cançó que es diu Baby Shark. El videoclip d'aquesta cançoneta suma ja, atenció, 7.049 milions de visionats al YouTube. 10 milions més de la Despacito. Darrere d'aquests èxits no hi ha cap gran nom, sinó una empresa sud-coreana, Pinkfong, que va agafar la versió d'una cançó i un ball popularitzat per una artista alemanya per fer-ne aquesta versió de ball que des de fa 4 anys va sumant milions i milions i milions i milions de visites. Segur que si teniu canalla no heu pogut suportar aquest ritme i aquesta cançó que parla de la família d'un tauró petit que intenta caçar peixos i nedadors. 10 minuts i les 9, el desig i la infidelitat coronen l'escriptor Luis G. Martín amb el Premi Heralde de novel·la. L'autor s'ha endut el premi de 18.000 euros per 100 noches, una història sobre sexe amb les relacions en el punt de mira. L'autor, una de les grans veus de la literatura espanyola actual, té una llarga trajectòria amb títols com La mujer de la sombra o L'autobiografia i l'amor del revés. Amb 100 noches, Martín s'indensa en les relacions humanes i la sexualitat a través de la història de la Irene, una investigadora que viu entre Madrid i Chicago i rastreja vides de desconeguts. El jurat ha destacat la seva obra d'entre les 886 que s'han presentat aquest any. Per cert, l'argentí Federico Falcó ha estat finalista amb l'obra Los Llanos. RAC més 1, la plataforma digital de RAC1, estrena avui el podcast Tranquil·lament. Dirigit pel periodista i sotseditor de la versió RAC1, Marc Serra, tractarà temes de psicologia de proximitat. A través de les converses entre Marc Serra i el psicòleg Xavier Guix, oferirà punts de vista sovint complementaris, altres vegades totalment enfrontats o oposats sobre petits moments de la vida que ens causen problemes, com el que ens explica el mateix Marc Serra.
Com resoldre el nostre mal humor, com tenir un millor dia, com identificar persones o actituds tòxiques, i també en els temps que ens toca començar aquest podcast intentarem donar pautes i solucions perquè tot el que ens envolta no sigui un problema.
Uns temes que es tractaran amb informalitat i amb molt d'humor. Tranquil·lament és el tercer podcast exclusiu de RAC més 1. I a la resta dels esports, en Repsol, Diego Maradona està ingressat des d'aquesta nit en una clínica de Buenos Aires per un episodi de depressió. Tot i això, el seu metge personal, Leopoldo Luque, ha assegurat que aquest ingrés no té res a veure ni amb el Covid-19 ni tampoc amb una recaiguda relacionada amb les addiccions.
Si usted desmiente categóricamente cualquier recaída en algún cuadro de adicciones, porque sí, eso sí, se ha rumoreado sí, mucho y queremos respetuosamente preguntar.
No pasa por ese lado. No sería una clínica para traer un paciente de ese estilo.
También está descartado el tema del coronavirus. Sí.
Maradona, que va fer 60 anys divendres, havia estat en contacte estret amb un positiu de coronavirus. En aquest sentit, el metge de Diego Armando Maradona també ha admès que l'exfutbolista té excessos amb l'alcohol i que la decisió d'ingressar-lo ha estat consensuada. Per cert, a banda del partit de demà del Barça, que abans parlàvem, avui una jornada important pel Real Madrid. Els de Zidane s'enfrontaran a l'Inter de Milà a les 9 de la nit a Valdebebas. El Madrid és cué del grup B amb només un punt, 3 menys que el Shakhtar i un menys que l'Inter i el Borussia Mönchengladbach. A banda del partit del Real Madrid, avui també juga l'Atlètic de Madrid a Moscou, al camp del Lokomotiv, quan faltin 5 minuts per les 7 i en un estadi que tindrà fins a 8.000 aficionats. Dos partits destacats més avui també. A les 9, Manchester City, Olympiacos, i a la mateixa hora, Midtjylland-Ajax. Que els holandesos, per cert, de l'Ajax, han viatjat a Dinamarca amb 11 baixes per Covid i en només un porter. A primera, aquesta nit ha baixat la persiana a la 8a jornada de la Lliga de Primera Divisió i ho ha fet amb un Villarreal 2, Valladolid 0. A segona, l'Espanyol continua líder després de derrotar ahir el Màlaga a la Rosaleda 0-3. Els gols els va fer en Barba per partida doble i Raúl de Tomàs. Els blanquiblaus tenen ara 23 punts, un més que l'Sporting, que és el segon, i 4 més que el Mallorca, que és tercer. Que en bàsquet la penya ha detectat 4 positius a la plantilla i ja demanà l'ajornament del partit de demà a l'Eurocup contra el Partizan. La penya tornarà a passar PCRs aquest mateix matí i de moment l'equip ja ha suspès el viatge d'avui a Sèrbia. I avui hem llegit a la premsa britànica que la policia ha detingut l'exjugador del Manchester United, Ryan Giggs, per una presumpta agressió a la seva parella. Tal com expliquen capçaleres com el Daily Mail, el Mirror o el Independent, la policia britànica ha deixat anar sota fiança l'actual seleccionador del País de Gales, tot i que Ryan Giggs ja s'ha declarat innocent.
Encara no coneixes Wiley?
És l'aplicació de Repsol amb la qual pots pagar amb el mòbil en milers d'establiments i també els teus repostatges sense baixar del cotxe. A més, tens 3 cèntims d'euro litre de descompte en carburant i un munt de promocions exclusives. Només amb Wilet, l'app de Repsol, estalvia i paga sense contacte de forma segura. Descarrega-te-la ja. Més informació a Repsol.es.
I el temps.
Els agents immobiliaris API patrocinen aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ara sí que comença la marxa, perquè després d'uns dies de calma avui arriben alguns canvis, no?
Sí, de fet ja han arribat núvols i els primers ruixats cap al Segrià, la Noguera i també el Pla d'Urgell són ruixats febles. Ara al matí poden afectar sobretot comarques de Lleida i de Tarragona i després entre mitja tarda i al vespre s'estendran cap a la resta del país. Fins i tot localment poden descarregar amb certa intensitat. Tot plegat farà que les temperatures no pugin tant com ahir. Al mitjà les màximes es quedaran entre els 17 i els 22 graus i a més farà vent aquesta tarda cap a la Costa Brava i després de cara al vespre també reforçaran altres punts prop del mar. Demà baixa més la temperatura, de bon matí encara ruixats a qualsevol punt del país, però ràpidament quedaran concentrats a les comarques de Lleida i de Tarragona i després a la tarda més aviat cap a les Terres de l'Ebre i a la resta s'obriran clarianes. I ara mateix temperatures al voltant dels 14 graus a Sant Cugat del Vallès, 12 a Olot i també a Falset, 13 a Girona, 11 a Lleida, 18 a Tarragona i temperatures de 14 a 17 graus a Barcelona.
Bon dia, Joan. Tens la família per aquí? Sí? Posa l'altaveu. Família, que sí, que ja podreu jugar al jardí i fer un hort si voleu, que han dit que sí a l'oferta, que ja teniu casa. Què dius ara, que el gos també salta d'alegria? T'ajudem a trobar la clau de la felicitat. API, laclaudelafelicitat.com.
I el trànsit.
Masterclass Hyundai patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb Bernat Martínez. Bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora del matí, pendents de dues incidències, un accident talla a la C-55, ho fa a Castellvell i al Vilà en tots dos sentits, i ja també hi ha un vehicle variat a la Ronda Litoral que ocupa un carril i que provoca aturades força llargues entre la zona franca i el passeig de Colom en direcció Trinitat. També podem destacar aquesta hora que la situació s'ha normalitzat a la corona de Barcelona i als accessos de la ciutat, únicament queda encara alguna aturada a les dues rondes més enllà de la incidència, amb densitat en els dos sentits. I per últim informem que avui continuen les restriccions a la circulació a la P7. Per tant, es manté aquest carril esquerre tallat a Ulldecona en direcció Castelló. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Amb les últimes novetats en tecnologia SmartTech i la seva versió híbrida de 48 volts, preparat per tu. Emporta-te'l per 60 euros al mes, finançant amb Hyundai Finance a través de Banco Cetelem fins al 30 de novembre de 2020. Més informació a Hyundai.es.
T'esperem a Hyundai Masterclass, a l'EcoStore del carrer Viladomat i també al nostre web masterclass.es.
I acabem aquests apunts aquí al món RAC1 amb el famós mossèn de Valdepeñas.
Podéis sentaros, que tengo que explicaros algo un poquito largo.
Ja vam sentir Emilio Jesús Montes fa un parell de setmanes, fa uns 15 dies, amb un sermó que posava a to els feligresos que consideraven no aportaven prou diners per la restauració de l'església.
Lo que pasa es que la gente se piensa que somos tontos. Yo me fijo en todo. Que yo me calle, que me callo más de lo que parece, que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto, ¿eh? Yo sé quién da, quién no da, quién ha dado para la obra, quién no ha dado...
Ah, què? Doncs bé, les últimes hores han aparegut un parell de documents més. Va ser un altre sermó, un altre dia, en què el mossèn Montes va voler cridar l'atenció dels que surten o sortien abans de la pandèmia a lligar el cap de setmana. I ho va fer amb el seu peculiar to.
Salir por la noche, ¿quieres rollo? Venga, vamos al cebolleo.
Cebolleo. També cebolleo com a concepte. Cebolleo. Cebolleo. Però també han rebut els que critiquen. No al carrer ni en grups d'amics, sinó els que es pensen que ho fan impunament a través dels grups de WhatsApp.
Uno puede decir mucho escondido en los grupos de los WhatsApp, pero Dios lo está viendo. Dios está viendo lo que dices.
Ué, que aquí, a sobre l'espatlla, tens a Déu Nostre Senyor que està mirant els teus WhatsApps, eh? I vigila que escrius, eh? Que Déu ho veu tot. Aquí sí que ens mata el mossèn de Valdepeñas, però que consti que estàvem avisats perquè sempre ens ha dit que Déu està tot arreu. En fi, que algú li doni un espai al Club de la Comèdia, o millor encara, que alguna direcció de televisió valenta li encarregui les campanades de cap d'any. Arrisca més d'un i a una se li entrevessi el raïm.
El món a RAC1 amb Jordi Basté. Som
Soc de tatus, veterinari, vegà, instructor d'esquí, bateria... I vull una app que sigui com jo, que a més d'ajudar-me a gestionar els diners, em permeti viure experiències úniques, com conèixer els meus ídols o viatjar pel món. Una app per compartir-ho tot amb els meus amics, fins i tot els millors concerts. Descarrega't l'app i descobreix el nou Imagine. Informa-te'n a imagine.com. Imagine Tech S.A. Agent de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial d'Imagine Tech S.A.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Un minut i clavem les 9 del matí.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, i el filòsof Bernat de Déu. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Doncs aquí estem i anem a saludar ja. Avui és una tertúlia més petita, entre altres coses, perquè tenim algunes entrevistes a fer, perquè a més... perquè a més no ho hem fet així, què vols que et digui?